la passada
el Ferran,
de...
el Rafinha...
La de Jong, així, que deixa sol... No és De Jong que deixa Rafinha sol?
A l'acció del gol?
Sí. No, no, no. Una altra, la que es queda sol, absolutament sol, Rafinha.
Ferran li dona, no?
És Ferran.
És Ferran.
Fa una assistència meravellosa.
Fantàstica, fantàstica. Li fixen una pilota boníssima.
I aquests moviments que fa moltes vegades, els extrems, però també els interiors... aquesta aportació ofensiva al mig del camp és bàsic. I també estem fluixos en aquest sentit, no? Per tant...
A veure, Lewandowski, anem a mirar números de Lewandowski.
Sí, de Lewandowski. Ha marcat 9 gols després de rematar 58 cops, 24 xuts a porta, ha marcat un gol cada 175 minuts i no ha marcat en els últims dos. Lewandowski.
Lewandowski porta, espera, Lewandowski porta, ho he mirat ara, 3 gols en els últims 13 partits del Barça. 3 en 13, és una borrada. Joao Félix, a veure.
Ha marcat 6 gols després de 47 rematades, ha xutat 19 cops a porteria, 4 cops al pal, això sí, 4 pilotes al pal, un gol cada 210 minuts. Tenim el cas de Ferran Torres, 6 gols després de 32 rematades, n'ha fet 11 entre els 3 pals, un mitjana. Gol cada 172 minuts, és qui té el millor promig dels davanters del Barça.
Però ho comptes tot, saps?
Totes les competicions.
Sí, totes les competicions.
Ja, Ferran Torres porta 3 gols a la Champions del 6.
Sí, sí.
Per exemple.
I 3 en Lliga.
3 en Lliga.
Compte amb això, Ferran, un gol cada 172 minuts, Lewandowski cada 175, Joao Félix cada 210, Rafinha cada 323, i el darrer seria Lamine Yamal, que ha marcat un gol en 35 rematades, n'ha fet 7 d'aquestes rematades a porta, 3 al pal, un gol cada 1.100 minuts, i porta ara mateix 12 partits sense marcar.
Però a mi, per exemple, em preocuparia de Rafinha, que era el primer que parleu, em preocupa tant o més com els gols que fa, la capacitat per crear desequilibri. És a dir, encarar. Un jugador que juga en banda té moltes opcions d'encarar, i si es pare i cap enrere, i es pare i cap enrere. Jo crec que ahir és on veritablement, home, els que juguen d'extrems han de buscar l'1 contra 1 quan tenen possibilitat de... Quan tens un tio al davant, has de buscar-lo contra una aquesta situació, perquè, a més, si perds la pilota, no passa res, perquè perds la pilota pràcticament a la frontal de l'àrea rival.
A 300
metres. No perjudiques a l'equip. I, en canvi, si crees, si desbordes, crees una ocasió de gol, perquè arribes a la línia de fons, fas la passada i... No, i per tant, jo trobo molt a faltar.
Sí, sí.
Per exemple, Lamin ho feia, i ara li està costant molt més cada vegada. Sí. No sé si és perquè al principi és la innocència aquesta de ai, bum, bum, i se'n vaig, i bum, i faig això i tant, i ara ja li costa molt més. I el que juga ja en eixa banda, sobretot, ha d'intentar moltes vegades, situació que tingui 1 contra 1, que li donen bones pilotes per poder encarar 1 contra 1, i ahir s'ha de provar, i ahir ho trobo molt a faltar.
No, va dir que moltes vegades Xavi l'acaba fent jugar per dins, a Rafinha.
Sí, a l'interior, ahir, per exemple, acaba una mica d'interior i la Minu ve a la dreta.
Bueno, perquè suposo que...
Era per intentar guanyar, ells, clar.
Perquè vull dir que té gol... Home, si alguna cosa té vol Rafinha és que xuta molt bé, no?
Sí, vull dir, sí, bon... sí, sí.
Jo crec que ho va fer en aquest sentit, no? Però jo estic d'acord amb el que diu, em va dir l'Àngel, no? Vull dir, per exemple, tu mires, per exemple, la Real Societat. Els dos jugadors que juguen per banda són molt i molt desequilibrants. Desequilibren molt. La persona, jo crec que hauria d'intentar més. I més tinguent el nou que tenim. Però és veritat, i més amb defenses que se te tanquen a darrere, no? Al final, i tot i així jo crec que encara d'aquests davanters el que té més capacitat d'un contra un encara és el Lamine, que és el que deia, que potser ara, doncs, home, també et coneixen més, també ja et fan més cobertures, ja no és la novetat, però jo crec que encara és el que té més capacitat, no? Jo crec que amb aquestes defenses tan tancades, amb tanta aglomeració de gent, el desbordar per banda té que ser una cosa bàsica, no?
I jo, per l'altra banda, Joao Félix no ho és. Ell. Passa que
molt filigranero, però al final poca cosa.
No, si al final anirem a parar que s'ha de mirar... que s'ha de mirar al final de temporada si realment aquest jugador és valuós o no. Perquè es té molta tendència, no només amb aquest jugador, de fa un partit bo, fa dos partits bons i ja està. Ja és la conya marinera. No, home, no, futbol. Escolta, un jugador debuta i marca 3 gols i dius, hòstia, ja és la conya. No, anem a esperar, que això és llarg. Això són molts partits i molts rivals diferents. I llavors s'ha d'avaluar, perquè volien fitxar, deien. Jo escoltava, no, ara, si paguen...
El president, una revista a Dubai.
Sí, va, tranquils.
Ara, tu t'ho vas a mirar i amb aquests números, ara mateix... Joao Félix està per ser titular al Barça ara mateix? Lewandowski està per ser titular al Barça? Rafinha està per ser titular al Barça ara mateix? No sé. potser valdria la pena sacsejar l'atac, però què fas? Ferran Torres està per ser titular al Barça? Lamine Yamal està per ser titular al Barça ara mateix?
Dime algun dels 11 titulars que més moments juguen habituals que estigui al seu millor nivell.
De Jong em m'agrada molt ahir.
Bueno, De Jong no està malament. Sí. Però més, va.
No n'hi ha molts que puguis dir ara.
És que...
Araujo el salvaria, però és veritat que des de la màscara porta alguns partits que...
Si tu has de...
Pedri, ja no està bé ahir.
De moure...
Home, què fas? Què fas? Que no té més. Què fas?
Com que no? El que no té més és el Madrid, que té dos.
No, però a dalt què té? Ferran Torres i Lamine Yamal.
Té cinc jugadors al Barça.
D'això parlem, quan parlem de l'aspecte defensiu, parlem d'això que estàs dient tu ara, eh? No treguis a part el fer els gols de l'equip. Si l'equip està més equilibrat, els de dalt estaran molt més tranquils, tindran més opcions de gol, segur. Busca l'equilibri de l'equip. En l'equilibri estaràs millor defensivament, però també ofensivament.
Mira, hem estat mirant sobre això. Què tenia Xavi en les últimes temporades? O sigui, des de l'època... Perquè a mi ahir em va recordar allò típic de això amb Messi guanyaves, no? Encara estem en l'etapa post-Messi. Sembla que fa molt, i aquest tio va marxar fa 2 anys, Leo Messi, sí. El 2021. Llavors hem volgut mirar quina...
Et recordo que l'any passat vas guanyar la Lliga.
Sí, no et dic que no, sí. I s'ha de valorar molt.
I com jugava, i qui jugava?
Per això
I com jugava?
Quins efectius ha tingut el Barça des que va marxar Messi al davant?
Hem mirat,
la temporada 21-22 arriben a passar 12 davanters. Té en nòmina el Barça, que marca...
Brutal, aquesta.
Sí, 50 gols en totes les competicions. Passem llista. Són Memphis Depay, Luke de Jong, Dembélé, Ansu Fati, Ferran Jutglà, Braithwaite, Abde, el Kun Agüero, Ilias Akomak, que va arribar a jugar...
Va debutar amb Xavi, sí. Va debutar amb Xavi.
No, dic. Val, que Kun Agüero no va jugar, home, per l'amor de Déu.
No, he dit jugadors que van arribar a tenir en nòmina al Barça. Que van arribar a jugar.
Se'l va fitxar.
Se'l
va fitxar
i no va poder jugar.
No, però són 12 davanters que té Estanis Pedrola. I després, al mercat d'hivern, arriben Aubameyang, Ferran Torres, Adama, i el Barça també tenia que acabar marxant Youssouf Demir. Pel que fa als gols, en fa 13 Memphis, 7 Luke de Jong, 2 Dembélé, 2 Ansu, 2 Ferran Jutglà, 2 Braithwaite, 1 Abde, 1 Alcun, aquell que va marcar en el clàssic contra el Real Madrid, i després en el mercat d'hivern arriben Aubameyang, que en fa 13 més, Ferran Torres en fa 7, Adama no va marcar i Youssouf tampoc n'havia fet cap.
Això, la primera temporada, encara entre Koeman i Xavi.
Temporada 22-23, són 6 davanters que marquen 69 gols en totes les competicions. Lewandowski, 33 gols, Rafinha, 10, Ansu, 10, Dembélé, 8, Ferran Torres, 7 i Memphis en fa 1. I aquesta temporada,
el que hem repassat de moment,
6 davanters amb un asterisc, duen fins ara 23 gols, Lewandowski, 9, Joao Félix, 5, Ferran Torres, 5, Rafinha, 2, Lamine, 1, i he comptat també aquí Marc Guiu, que va marcar en el partit contra l'Atlètic de Bilbao, i també el gol l'altre dia...
Si tu pares a mirar per nòmina i per nom, jo crec que té millor davantera aquest any que les anteriors, moltes vegades.
I penseu que Lewandowski encara li queda un any més, eh?
Sí, sí. I un altre d'opcional, si fes...
És que quan va renovar, ja vam dir...
Accepto qualsevol aposta de que fa més de 20 gols aquesta temporada, Lewandowski.
Em porta 8 i una a la Champions,
si
9.
Comptes tot,
no, no, lliga, no, no, lliga.
8,
no,
em porta 8, lliga. Em porta 8, faran 20. 20 o més de 20. Tant de bo, Àngel, tant de bo.
Jo accepto apostes.
Home, aquella mitja temporada, no, és que... Arribarà un moment que sí, que algunes pilotes li han tornat.
Aquesta nit.
Perdona, que l'any passat em va fer 23 en Lliga, però allà al Bayern em feia 30 i pico, 40, Aquí em va fer 23,
El Bayern, les defenses són més dolentes, home, allà.
Bé, jo sobre l'actualitat del Barça, perquè ara m'agradaria que parléssim un moment de la Champions i que juguem al qui voleu i qui no voleu pel sorteig de demà, després farem els torrons. Ha de venir el Miquel Agut amb la prèvia del Girona a l'Aves, que demà es tanca jornada amb el líder, el Girona. Bé, ara mateix provisionalment ho és el Madrid, amb un punt més que el Girona, però demà el Girona empatant continua co-líder i guanyant, evidentment, líder en solitari. Jo sobre el cas de Xavi d'aquesta setmana, amb tot el que va passar després de la derrota amb el Girona, del canvi a la convocatòria abans de jugar contra l'Anvers, de la derrota amb l'Anvers, amb un partit horrorós, de la seva roda de premsa posterior i de la roda de premsa de prèvia contra el València també, demanant l'ajuda dels mitjans de Barcelona perquè hi havia un enemic extern que volia fer mal al Barça. Bé, sobretot això, a mi la sensació que em fa dimecres després de la roda de premsa envers és que jo el veig molt abatut i tinc la sensació que, sí, que no sap per on tirar, no? que sembla que hagi llançat la tovallola, i la pregunta que jo em vaig fer dimecres a la nit és: ara vull veure què fan els jugadors, perquè això ja sabeu com va això dels vestidors. Quan els jugadors veuen que dubta l'entrenador, a vegades, i senten cants de sirena, a vegades els jugadors ja no posen la cama o no hi van com hi haurien d'anar. Dit això, a mi ahir em va semblar que els jugadors hi van, tenen ganes de que això funcioni, i no els hi va sortir bé, però a mi em deixa més tranquil veure l'actitud dels futbolistes ahir, que com deia el Jordi Roura, fins a l'últim minut hi van, hi van, hi van, hi van, i defensen el seu entrenador d'alguna manera, no? Amb les mancances que vulgueu, amb la falta d'eficàcia que vulgueu, amb la mala defensa que vulgueu, però a mi em deixa molt tranquil veure que dins del vestidor sembla que encara hi van, amb la idea de Xavi, i que volen que això funcioni. I evidentment a fora, després de la catacumba inicial, sembla que s'han calmat els ànims, a veure què passa dimecres amb l'Almeria, després el Barça se n'ha d'anar a Dallas a jugar un bolo, i passarem al Nadal, i ja veurem què acaba passant. Però la sensació de dimecres, que a mi em semblava que això difícilment ho aixecarien, doncs a dissabte jo em quedo una mica més tranquil veient l'actitud dels jugadors, del que van fer a Mestalla. No sé què en penseu o no, però la sensació és que té cert marge encara, no? I té cert crèdit Xavi dins del vestidor. Fora, en principi també. No oblidem la situació econòmica, eh? Fer fora un entrenador ara no seria gens indicat pel Barça. Però
que els jugadors van anar-hi fins al darrer moment i que van treballar i que van córrer i que volien fer les coses bé, això a mi m'ho van transmetre, no? Una altra cosa és que després no marquis gols o en defensa no estiguis bé, i això, però és que a mi el que em va sobtar més de tota la roda de premsa és que almenys ningú que jo sàpiga, els que conec, ningú ha dit que han de fer fora a Xavi, no? Però ell ha carregat molt contra alguns mitjans i m'estranya, em va sobtar perquè, escolta, una cosa és dir que vas contra l'entrenador i una altra cosa és explicar el que estàs veient. El que no pots és no explicar el que creus que és la veritat d'un partit, si és dolent o no. Això no és anar contra ningú. Perquè si no, aleshores, què has de fer? No, els periodistes afines, no afines, els que tal... Escolta, deixem estar a Madrid, o deixem estar a no sé on. Però aquí s'ha d'explicar la realitat, sigui el Barça o sigui l'Espanyol. Nosaltres, els espanyols, també som molt crítics, quan ho han de ser. I ningú demana que... perquè jo estic convençut...
Realment, jo no crec que Xavi pensi que ja... Vaja, jo no l'he detectat una campanya de Madrid. Jo crec que va més cap aquí.
No, cap aquí.
Perquè ara jo crec que a Madrid estan de una mica d'ir pel Barça. Ara,
no, a Madrid desitja que continuï Xavi, veient que el Barça va perdent punts.
De tota manera, hem de dir... Tothom sap que no fa falta que vinguin de fora a destruir-nos, que aquí ja tenim bastanta capacitat d'autodestrucció.
Bueno, som més crítics.
Això de sempre, sí. No?
Però, té la xapar bona i la que no.
Però escolta, però...
Perquè també sempre diem l'Àngel cas... a vegades de dir és que Florentino ningú el fiscalitza, no sé què. I a canvi, quan ho fem aquí, diem, per què? Perquè som autodestructius. No. I allà ens queixem de que ningú fiscalitza Florentino, que és el que hauria de passar també.
No, jo ho diria en el sentit de que si qualsevol entrenador que ve d'Holanda o de Bèlgica i tal, diu el que diu Xavi, ho entendria. Però que Xavi digui això, Xavi ha de saber, ha estat 20 i tants anys al club, ha de saber com es mou aquí, els mitjans de comunicació, tot. Això ja ho sap, no li ha de sorprendre. No li ha de sorprendre.
No, i un entrenador que perd amb el Girona al liderat i que perd amb l'Anvers a la Champions, que és un rival que no havia guanyat en la seva història a Europa, ha d'entendre que, després de la trajectòria que porta...
Ha d'haver crítica.
Home, primer crítica i després certs dubtes de veure que això no arrenca. Vull dir, és normal, ha passat tota la vida que l'entorn, que el seguidor, que els periodistes... i que la directiva tingui certs dubtes de que això no arrenca i a veure si funciona o no funciona i et posis en alerta, i això és normal. Dit això, insisteixo, jo dimecres ho veia molt pelut i la seva sensació a la roda de premsa, a mi em va sorprendre molt la roda de premsa que va fer dimecres després del partit de l'Anvers, no analitzant la realitat, que a mi em semblava que era la realitat d'un mal partit, i només fixant-se en que el Barça havia acabat primer de grup, quan això no et dona res. I en canvi, ahir dissabte, a mi em deixa un pèl més tranquil veure la reacció dels jugadors i la seva roda de premsa després del partit.
A mi, però personalment, bueno, el que m'espanta una mica és que passen els partits i aquell partit de fa un mes i algo ja es va jugar molt bé contra aquell equip. I es queda com que es va jugar molt bé quan jo recordo, bueno, els dos partits Betis, Amberes, i que la gent estava molt contenta, i després la primera part del Real Madrid, que l'equip va estar bé, tot i que va acabar perdent.
I l'Atlético?
I no, l'Atlético...
I mitja hora contra el Girona, potser, pot salvar...
No salvo ni mitja hora.
A la primera part sí.
No, que he sentit, clar, i sentint a Xavi, que hem jugat bé, és quan em creem dubtes. Igual... Puc entendre si ho fa cara bueno, animar l'equip, tal, i no sé què, però en el seu interior sap que no s'estan fent les coses bé o no estan sortint les coses bé i que s'han de prendre decisions perquè les coses surtin bé. I si l'entrenador diu que contra l'Amberes no van estar malament o que contra el Girona van estar bé, doncs clar, tu et quedes amb una cara de dir... Diu per quedar bé i perquè ha d'animar l'equip sense creure-ho, però sap veritablement que s'han de corregir coses i que s'han de posar a treballar.
I després, és el dubte. Després hi ha la convocatòria, que això és molt estrany, no?
Bueno, al final, jo ho comentava l'altre dia, no? Aquí, al final sempre és el mateix. Hi ha diverses setmanes que la cosa no van els resultats, no va el joc, i aquest club, tots sabeu que aquí en una setmana, 10 dies... es va merdant tot, van passant cosetes, tot es va traient de polleguera, es va creant un globus, va inflant. Jo crec que el Xavi, en aquest sentit, segurament la seva actitud a totes les rodes de premsa, ha tingut una actitud una mica defensiva, no? Jo crec que ha estat més tranquil, sapient com coneix perfectament això, no? Dit això, això que comentàveu de l'equip, home, jo crec que no hi ha cap dubte. No hi ha cap dubte que els primers que volen guanyar són els jugadors, i poden haver estat millor, pitjor, o no sé què, però que s'han deixat, han fotut tot el que han pogut, sense cap mena de dubte. Això no hi ha cap dubte. A més, ho comentàvem, no? Jo, després t'empaten en un partit tan important que et podies vindre baix, perquè dius, altra vegada m'han empatat. Si estan un pèl afortunats, lo normal és que guanyis el partit. No el guanyes. Però, jo crec que a nivell d'actitud no hi ha res a dir. No?
Jo recordo l'any passat, en una època encara una mica... complicadella també, que una de les coses que jo vaig dir era que dic, home, he vist l'equip com ha reaccionat quan ha fet el gol, les abraçades i tal, igual, vull dir que estan
no, que per la labor, no se'ls surt, però míster, estan segur, vull dir, això és indudable,
estan,
segur,
i
segur.
Això és la sensació que transmet ara, és que els jugadors estan,
la gota que va fer tot el mal va ser el tema de la convocatòria. A partir del tema de convocatòria i amb els resultats i amb el joc, doncs aquí és...
Però el tema de la premsa també és previ, perquè hi havia hagut una queixa de Xavi.
Ja.
Aquest tema és reiteratiu. Jo crec que al final... Jo crec que el tema de Xavi amb la premsa, al final és que ell, el que es queixa, i la cosa per això dic que va cap aquí, és que hi ha una comparació amb Guardiola, i amb què s'espera que jugui com Guardiola. Jo crec que també les relacions amb ell no passen pel millor moment, i és una cosa que ell considera que hi ha un determinat sector de la premsa que l'ataca o és més crític perquè és proper a Guardiola. No, jo crec que aquest és el sentir de la crítica de Xavi.
Que no volem que jugui com Guardiola.
No, dic el que ell creu, el que a mi em sembla que pensa Xavi del per què critica la premsa. Esteu burxant no tant perquè l'equip no jugui bé, sinó perquè directament, atacant-me a mi, és perquè sou més propers a Guardiola. I ell detecta com que hi ha aquests dos bàndols i que per això se critica. Jo crec que és aquest el seu sentit. Després el que a mi no m'agrada és el tema de la premsa i la unitat. És que jo crec que la premsa no forma part del Barça ni s'ha de dedicar a remar pel bé del Barça, ni que la premsa
aquí
s'ha de
dedicar
a explicar que segurament unes vegades ho farem pitjor i ens equivocarem, d'altres li agradarà més, però que no hem d'estar subjectes al que digui el Barça ni a que vagi bé el Barça.
No ens amaguem, vull dir, aquí volem que el Barça li vagi molt bé i guanyi, perquè ens encanta, perquè ens ho passem millor, perquè amb els oients podem fer més broma, perquè tot va molt bé, però dit això hem d'explicar la realitat, i la realitat és que el president Laporta i Deco van baixar al vestidor i li van dir dir, no, ens agrada la convocatòria, i la va canviar, però, aquesta és la realitat.
Que estem aquí per explicar també les coses, i que els agradi que surti alguna cosa o no, doncs em sap greu, però la nostra feina és aquesta, i quan el president o algú... No, és que la premsa ha de remar, hem d'anar tots junts. No, escolti, vostès en el club han de fer la seva feina i nosaltres la nostra des d'aquí.
Però, escolta, que l'any passat, la temporada passada, se'l va tractar molt bé, tenint en compte sí. que van guanyar 11 partits per 1-0, eh? I l'equip moltes vegades estava defensant a la frontal de l'àrea, i ningú o poca gent al principi es va trobar una mica estrany que l'equip defensés tan enrere i tot això, però després, com venien els resultats, doncs bueno, era una altra manera de jugar i no hi havia les comparacions. Ara hi ha les comparacions sempre quan la cosa no va bé. Això és inevitable.
Teniu gana o no, una mica?
Sí, va, home, treu.
Sí? No. Vinga, va, fem una pausa i ara parlem de la Champions, fem passar l'agut, que és un carpanta, i tallarem torrons. Va.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls. Y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Estàs buscant la moto dels teus somnis? Aprofita les ofertes de final d'any de Motovivo i estrena moto. Tota la gamma KTM, Husqvarna, CaixGas, CF Moto, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi a Motovivo, on també trobaràs una àmplia selecció de motos d'ocasió i un exclusiu espai dedicat a equipament i complements pel motorista. T'esperem a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 63. Visita'ns a Motovivo.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Stock fora Autovivo Sant Boi. Unitats limitades de vehicles quilòmetre zero, gerència i seminaus directes de concessionari. Fins a final de mes, beneficia't de descomptes en unitats seleccionades. I a més, entrega en 24 hores en alguns dels nostres vehicles. No esperis més. Aconsegueix les claus del teu nou vehicle abans que l'any acabi. T'esperem a Autovivo Store a Sant Boi.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Vuit minuts i dos quarts de 12 de la nit. Mira, ja estic tallant tornets. Àngel,
però,
Jordi.
Però això no tenim per res, eh?
Mira't un moment, home, que n'hi ha més. Mira, mira, tu estàs provant ja Sousona, el de xupa-xups?
Xupa-xups, sí.
Què t'ha semblat?
Tinc la boca plena.
Molt bé, a veure. Mira, us els pas, espera, que tallaré aquest últim. Mentrestant, 902-47-700, aneu trucant als oients que sortejarem un dels últims lots, que ens queden. Pensa que el dia 22 de desembre ja deixem de regalar lots.
Escolta, això va molt bé, un xupito, eh?
Sí? Nah, i ara m'enganxes que no tinc massa res, ara. Espera't, tallaré aquest últim, ja veureu. Aquest és de brownie, aquest és molt bo.
No,
hola, Miquel Agut.
Hola, Aleix Pariser.
Què tal? Bona nit.
Molt bé, no tan enfeinat com tu, però bé.
I anem tallant. Sí,
o sigui, o sigui, aquest tio ara està fent un programa de ràdio, multiusos. Està tallant torrons.
Ves parlant.
O sigui, què més pot fer en aquest mateix moment?
Ja està, no puc fer res més. Ja ho tallem. Ja tenim l'oient guanyador. Ara, mira, de seguida el tindrem en directe. Vens a explicar-nos a l'última hora del Girona a la Ves, no?
I tant, sí? I tant. Ja et dic ara, per si la gent no ho sap o no ho recorda, que demà el Girona pot tornar a ser líder.
A les 9.
Avui en Molló m'ha posat la mosca a l'orella al Superesports, perquè, clar, diu, com que el Girona i l'Atlètic Club de Bilbao són els dos equips, segurament, o dos dels que estan jugant millor, i no juguen competició europea, llavors els faran jugar molts dilluns, no? I dic, ostres, si ens han de posar tots els partits dilluns, no, gaire gràcia no me'n fa, ja. Perquè al final...
És una mica com l'Espanyol, que el posen el divendres, però el que passa que no juguem gens bé.
Espera, és la diferència. Mira, Àngel, mira, aquest és de xocolata, oli i sal, molt bo. Aquest és de pernil. de pernil, aquest. Però estàs aquest...
Tots seran bons.
Tots seran bons. Aquest és de brownie i aquest és de xupa-xups.
Xupa-xups. Que...
Prova, prova el de xupa-xups. Prova
el de xupa-xups.
Ja tenim l'oient al telèfon. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, com et dius?
Isabel.
Isabel, des d'on truques?
Sí, de Barcelona.
Molt bé. De quin barri ens ho vols dir?
Les Corts.
De les Corts?
Sí.
Molt bé, perfecte. Vinga, Isabel, doncs juga el torremetre amb nosaltres i t'emportes aquest lot. Va.
Perfecte.
Qui vols que es mengi els torrons?
El futbol femení.
Perfecte, molt bé. Avui han guanyat, 0-2 a Tenerife.
Sí, perfecte.
Ara en parlarem. I qui no vols que es mengi els torrons?
Doncs els Rubiales.
El Rubiales, molt bé, així m'agrada, Isabel. Apuntem els vots. Mira, t'emportes un torró tou, un torró de crema cremada, un de gramunt i aquest torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats de
molt
tots
bo,
els Vicenç.
Eh?
Què?
Molt bo, eh?
Li recomanes a l'Isabel?
Li recomano.
Sí? Jordi, sí, què t'ha semblat? Bo? Està bo.
No, sí. Fes-los parlar una miqueta, perquè ara s'ha acabat. Ja s'ha acabat, ja estàs, eh?
Isabel, diu que està molt bo, ja ens ho diràs, eh?
Perfecte, ja us trucaré.
Gràcies, adéu, bon Nadal.
Adéu, bona nit, adéu igualment.
I recordeu, torró solidari també de RAC1. Mira, el torró solidari és aquest, és de brownie amb nous.
Vaig a provar-lo.
Passa aquest, ja veuràs que és molt tovent.
O sigui, el tio que avui faig, en comptes de portar pastetes per celebrar l'aniversari, ve a fotre les botes de torrons.
Són 7 euros.
M'ha dit que portava el torró, dic, per què portar res?
Són 7 euros, el torró solidari, n'hi ha 3 varietats, ja ho sabeu, el clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja, el cremós d'ametlla amb cookies i aquesta nova novetat que tenim, que és el brownie amb nous pecanes. 7 euros... la barra de torró solidari i tots van destinats a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els punts de venda i supermercats a la pàgina web racu.cat i vicenç.com. Felicitats a tots i vinga, vinga, tasta un torronet. Home, Dani, gap, prova el de pernil ara. Ah, ja el tens aquí, eh?
Sí, sí, sí. Tinc un tovallonet.
Tinc el tovalló i tot.
Fes, Dani, fes, ja veuràs, ja. Adéu, adéu. A veure, va. Jo, quina, Miquel, tu em vols un trosset o encara
de no? Moment no? De moment no, perquè clar, imagina't que ara vale. M'endueu-ho per fer la secció.
Aquest és el de pernil, eh? Aquest és el de pernil, no, eh? Tu vols el de brownie, prova el de brownie, que està molt bo. Bo, està
molt bo.
Molt bo, aquest és solidari, a més. Bé, seguim? Abans d'escoltar la prèvia del Girona, deixa'm només... Qui voleu i qui no voleu pel Barça demà? A les 12 del migdia. Bueno, tu, Dani... tu t'agradaria veure un Barça-PSG, no? Un Barça-Inter o què?
No, Barça-PSG no, perquè sé que guanyarà el Barça.
Sí? Tu creus? PSG. Avui li han empatat el 93 al PSG. No, és només si us... Si...
Jo tenia el cap que queda primera bàsic, sí. Precisament ja està sent quarts, com qui diu, però veient com va l'equip presenten dubtes, i per tant quan més fluixa sigui el rival, millor.
PSV Eindhoven o Copenhagen, no?
Copenhagen.
Vale.
Hi ha tres italians.
Sí, Nàpols, Lazio i Inter, aquests són perillosos.
Inter i PSG.
I el Leipzig, bueno, juga bé a futbol, li ha plantat cara al City.
Aquests han jugat bastant bé, ja, perquè sí. Que juguen bé, no és tan fàcil, eh?
Però ara mateix, si estiguessis allà, Jordi,
són els segons,
el PSV Eindhoven l'aplaudiries, no? O el Copenhagen?
Home, en teoria sí, evidentment, diu, hòstia, si toca molt millor que no que tu el PSG o l'Inter o qualsevol d'aquests que et poden... I fins i tot la Lazio, crec que et pot tocar.
Sí, la Lazio amb el Pedro, tornaria Pedrito, Immobile. Sí, sí.
Tati Castellanos.
Oh, el Tati Castellanos, tens raó.
El Nàpols, però és que la Lazio i el Nàpols estan a una distància brutal, sí, a la Lliga italiana.
Sí, no
el Leipzig, no, el Leipzig em fa l'efecte que va segon,
no.
Darrere del Leverkusen,
no.
No. Oh, no.
Està el Bayern.
Bueno,
Bayern va segon.
Tercer.
Jo t'ho miro ara.
No.
Sí, jo t'ho miro en un moment ara, sembla ser.
Bayern segon, crec.
Sí, tercer Leipzig.
Ah, tercer, pot ser tercer o
pot
quart.
Ser, segon,
és tercer, 32 tercer. Punts, 39 al Leverkusen, 35 al Bayern, el Leipzig 32.
Però estan jugant bé el Leipzig, aquest?
Sí, amb el City, el grup del City li han plantat cara, li van, es van posar...
Allà,
es van
allà a Anglaterra han jugat bé.
Sí.
Home, en principi el PSV i el Copenhagen són els dos equips que principi tenen menys potencial, no? Mm. Això no vol dir que la Lazio, que és més el nom, doncs tampoc està fent... Avui me sembla que ha perdut.
Perdó, sí, amb l'Inter.
0-2.
Bé, demà sortirem de dubtes, eh? Demà a les 12 amb el Jaume Molló a RAC+1 a través
qui no
del...
voleu? El problema és qui no voleu.
Jo, sí, jo
PSG. Només un, PSG.
PSG o l'Inter, jo. Jo no voldria. Però, clar, són per nom i per potencial i perquè ara mateix estan forts, però... Però escolta, si toquen, ens ho passarem bé el febrer i el març. Que les eliminatòries són en l'anada al febrer fora de casa i al març la tornada a Montjuïc.
Jo l'altre dia vaig poder veure el PSG a Dortmund i és un equip que tinc la sensació...
Dinàmic, eh? Dinàmic.
Que el que diu Luis Enrique que el febrer estaran molt millor, no ho sé el Barça, perquè aquest sorteig el que té de trampa una mica és que falten dos mesos i mig i que poden canviar moltes coses. Hi pot haver lesions, fitxatges, estats de forma, el que sigui. La temporada passada el United, per exemple, el pic de forma el té contra el Barça a l'Europa League i l'elimina. Però, ostres, jo crec que el PSG, entre la combinació de nanos joves, Mbappé a dalt, Kolo Muani el posa a la dreta i té una arrencada potentíssima. Marquinhos, Zeremeri, que està començant a enlluernar-me, té 17 anys. Vaja, Déu-n'hi-do.
No, jo només va sobrat de caràcter i va sobrat de valentia en aquest sentit, eh? Vuit els farà...
Sí, sí.
De tot, de tot.
No, és que juguen 3-4-3 ara.
No, però si sí, juguen 3 defenses. És valent i escolta, alineirà, no sé com, no sap mai el futbol, però si li donen temps i tal, segur que al final creixeran molt.
Però per fi faran un equip, que és el que els ha faltat, segur.
Al PSG demà li pot tocar el Barça, l'Atleti de Madrid, el City, el Madrid, l'Arsenal, el Bayern de Munic o la Real Societat. Això és el que li pot tocar demà al PSG. Excepte la Real Societat, que s'ha plantat aquí primera de grup, bueno, de forma brutal.
Cap equip el volen ells.
La resta, segur. Ni Bayern, ni Arsenal, ni Madrid, ni City, ni Atlético, ni Barça, el volen veure ni en pintura, el PSG. Però serà un duel apassionant el que li toqui al PSG.
Avui ha jugat Kang Lee. Kang Lee, sí. Amb Dembélé, sí, i Mbappé.
L'altre dia va jugar també el partit de
Vitinha
de,
i Ugarte al mig.
I Arnau Tenes.
Arnau també, sí. És veritat, aquesta jove, sí, perquè Donnarumma el van expulsar també i tot. Bé, ara que parlàvem de la Champions, només un apunt molt ràpid abans d'escoltar ja la prèvia i centrar-nos en el Girona a la vés. I és que avui la FIFA ha anunciat més detalls sobre com serà el nou Mundial de Clubs. Mundial de Clubs. No Mundial de Futbol de Seleccions, no. A partir del 2025 tindrem un Mundial de Clubs. I durant tot el mes de juny del 2025, als Estats Units es jugarà un mundialet amb 32 equips. Equips vull dir clubs.
Sí. És que com hi ha tan pocs partits al llarg de la temporada, doncs, posen uns quants més.
Sí, sí.
I no hi ha Eurocopes ni hi ha res.
I el Barça té molt negre.
Ja,
el 2025.
Hi ha la Final Four de la Nations a l'estiu. Es juga a principis de juny la Final Four de la Nations, finals de maig, principis de juny, i després se'n van cap als Estats Units els 32 clubs que jugaran als Estats Units durant un mes.
I vols dir que ho té molt negre el Barça per anar.
Sí. Hola, Oriol Jové.
Hola, bona nit.
Què? Ho té molt negre el Barça, però primer explica això del el canvi de Mundial de Clubs.
Sí, bàsicament els dos canvis principals són els que ara deies. Primer, que la competició jugarà cada 4 anys, es jugarà l'any abans del Mundial de Seleccions, és a dir, el proper serà el 25, després saltarem fins al 2029 i així successivament. Un Mundial de Clubs cada 4 anys, però per mi el gran canvi és el número d'equips, el que tu deies, que passa de 7 clubs fins ara en el Mundial de Clubs als 32. I com deies, no hi ha bones notícies pel Barça, perquè avui el que ha fet la FIFA és confirmar quins seran els criteris per accedir a aquest Mundial de Clubs. Dels 32 equips d'europeus n'hi haurà 12. D'aquests 12, 4 seran els campions de les últimes 4 Champions, per tant, el Chelsea, el Madrid i el Manchester City ja estan classificats com a campions del 2021, del 2022 i del 2023, falta saber el del 2024, i les altres 8 places per arribar als 12 equips europeus sortiran del rànquing de la Champions que fa la UEFA amb una limitació, que és un màxim de 2 equips de cada país.
Per tant, de la Lliga Espanyola només hi poden anar el Madrid, que ja està
classificat. El
Madrid
ja té plaça, i per tant, queda una altra plaça.
Un altre club. De la Lliga Anglesa hi anirà el City, que ja està classificat perquè va guanyar una Champions de les últimes 4, i falta un altre club.
No, el Chelsea. No, el Chelsea. No,
el Chelsea. Ai, el Chelsea,
Chelsea,
clar.
Va ser campió.
Ah, és veritat, clar.
Per tant, d'Anglaterra ja hi ha els dos equips, Chelsea i Manchester City, i com dèiem, de la Lliga Espanyola en falta un. Només un recordatori de com funciona aquest rànquing de la UEFA. Cada equip suma 4 punts per cada Champions que juga, 2 punts per cada partit que guanya, 1 punt per cada empat, 5 punts per classificar-se pels vuitens i 1 punt per cada eliminatòria que passa a partir dels vuitens. Això es tindrà en compte per les últimes 4 temporades.
Hòstia, i el Barça ha anat a l'Europa League.
Però si aquest any la Champions la guanya el Barça, va el Barça.
Sí, clar, perquè els campions de Champions...
O l'Atlético de Madrid.
No, els campions de Champions automàticament es classifiquen.
No, l'Atlético de Madrid va per davant del Barça.
El Madrid va segur.
El Madrid és l'únic que va segur.
I l'Atlético de Madrid va per davant del Barça.
Això és el que anem a explicar. Segons aquest rànquing, ara mateix, sumant tots aquests punts que explicava, l'Atlético de Madrid té 62 punts i el Barça 55.
Per tant, segons la UEFA.
Segons la UEFA, que serà...
Segons la UEFA, i comptant, com dius tu, les 4 últimes Champions, que el Barça amb 2 ha anat a l'Europa League. Ja no ha sumat punts, el Barça.
Per tant, a no ser que el Barça, amb aquest sistema de punts, remunti els 7 punts que té de desavantatge respecte a l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Madrid serà el segon equip de la Lliga que anirà a aquest Mundial de Clubs.
O que guanyi la Champions.
Perdona, o que guanyi la Champions. Guanyi la Champions.
No només sumen punts a la Champions, a l'Europa League també, i crec que la Conference inclòs.
Però menys punts, no?
Sumen menys punts, però també.
O sigui que l'Atlético de Madrid tindria que quedar, per anar bé, eliminat ara,
a 8 anys,
ara, i que el Barça
arribés
a
semifinals.
Sí, i guanyar partits.
I això també
sí,
vol dir...
Sí, perquè sumes 2 punts per cada victòria, és a dir, contra l'Anvers vas deixar de sumar 2 punts.
Contra el Shakhtar,
si vas passant, vas guanyar.
Guanyar la Champions, no?
Què? Guanyem ja la Champions?
Sí. De la, o sigui, 4 places són pels últims 4 campions i de les altres 8 places europees 5 ja estan decidides.
Segons aquest rànquing, 5 ja tenen plaça segura.
Si no hi va el Barça, tranquils. Tindrà més vacances, més descans.
Bayern de Munic, PSG, Inter de Milà, Porto i Benfica, aquests 5 equips... Per rànquing UEFA ja van també al Mundial de Clubs.
Ja ningú els pot desbancar.
Clar, o sigui, ara mateix queden 3 places, no?, de les 12 europees.
I el Barça opta a una d'aquestes, que serà o pel Barça o per l'Atlètic de Madrid. La Real Societat fins i tot també té alguna opció, però hauria de guanyar la Champions.
Hauria de guanyar la Champions.
Cosa que, vaja, tot podria ser, però en principi serà per l'Atlético o Barça.
Més enllà d'això,
tot apunta a l'Atlético.
Queda un any i mig, perquè això és el juny del 2025, però s'ha de decidir ara, després d'aquesta Champions. Més enllà de que el Barça hi vagi o no, a la primera edició del primer mundialet de clubs de 32 equips als Estats Units, hi ha molta pasta en joc. Clar, veurem què passa d'aquí al 2025, perquè aquest dijous, d'aquí 4 dies, hi ha la sentència de la Superliga. El Tribunal Superior de Justícia Europea dirà... Dirà que la UEFA no pot tenir el monopoli de fer competicions. Per tant, obrirà la porta a que qualsevol persona pugui muntar una competició de clubs a Europa. I això el que farà és que Barça i Madrid es facin forts amb el seu projecte de la Superliga. I potser el 2025 al Barça i al Madrid ni els interessa ni els importa el que facin la UEFA i la FIFA. Vull dir que potser els és igual anar al mundialet aquest de clubs del juny del 2025. Han de passar moltes coses, Dani, al món.
Quan parlen del 2030 i això, nosaltres ho fitxo, ho veiem lluny.
L'avi sense nom diria això, ja no ho veuré.
A tot això, aquests dies s'està jugant l'últim mundial de clubs format antic,
sí,
que és aquest de 7 equipets que juguen, no?, en una seu, no?
Sí, a l'Aràbia Saudita, de fet, demà arrenquen ja les semifinals. Recordo que la primera, a les 7 de la tarda, la juguen el Fluminense i l'Al Ahly, per tant, el campió de la Libertadores contra el campió de la Champions africana, i dimarts la segona semifinal entre l'Urawa japonès i el Manchester City, el campió d'Àsia, en aquest cas, contra el campió d'Europa, amb la final divendres que ve a les 7 de la tarda. Deixem apuntar que el fet que hi hagi aquest Mundial de Clubs cada 4 anys no vol dir que no hi hagi una competició de clubs organitzada per la FIFA anualment, perquè avui la FIFA també ha confirmat que recupera l'antiga Copa Intercontinental.
Hòstia.
Que es jugarà cada any i enfrontarà el guanyador de la Champions Europa,
sí,
contra el guanyador de la resta de... jugaran unes eliminatòries els campions de la resta de confederacions, Àsia, Àfrica,
Libertadores,
la CONCACAF,
Libertadores,
Júpiter...
Ara veieu per què demanen fer la Superliga?
Perquè és un merder.
El volum de competicions és desmesurat.
És una bogeria. Sí, però, mira, ara ho miràvem, clar, el Madrid, per exemple, té 3 jugadors amb el lligament encreuat trencat. Sí. Aquesta temporada s'estan batent rècords de lesions per l'acumulació de partits, pel poc descans. És que sembla mentida, perquè ho estem veient i cada vegada afegeixen més competicions. Ja no és només que canviïn sistemes de competició, que això pot ser vàlid. És que n'hi ha de noves i se'n mantenen d'antigues. Abans no hi havia una Conference League. Ara hi ha una Conference League. Clar, amb la competició, la Nations League de seleccions, avui en Dami em deia, clar, aquells partits haurien estat amistosos, els hauria jugat igual, però no és el mateix jugar una semifinals i una final de Conference League, jo què sé, Espanya-Itàlia, que jugar un amistós contra l'Azerbaijan, una petxanga. Clar, és que al final hi haurà d'haver plantilles de 60 tius.
La solució la va donar Guardiola, una vaga.
Clar.
Que es plantin els jugadors, que són els veritables protagonistes.
No, els clubs.
O els clubs. Sí, sí.
Ah,
bé, clubs. Així està la situació. Com a mínim volíem explicar-ho. És un merder, queda molt de temps, ja veurem què passa, però com a mínim volíem explicar la situació d'aquesta Champions que pot afectar el Mundial de Clubs del futur. 12:38. Tens dada de Jové ràpida?
Sí, si voleu, sí.
Vinga, va, fem dada de Jové ràpida.
Dada Jové.
Digues, Oriol.
Mira, en la línia pessimista, ja en sap greu, però és el que hi ha. del Mundial de Clubs. El Barça ara mateix té 7 punts a la classificació de desavantatge amb el Real Madrid, acabada la jornada 17, estem?
Sí. És la 17a.
Doncs amb la Lliga tan avançada, el Barça mai ha set campió amb un desavantatge tan gran respecte al líder.
Pues estem fotuts, eh?
El Barça va guanyar una Lliga remuntant 9 punts la temporada 98-99, però aquests 9 punts eren a la jornada 14. Amb la Lliga tan avançada, el Barça mai no ha remuntat 7 punts o més de desavantatge respecte al líder. Clar. Les estadístiques hi són per trencar-les.
I el campió ha guanyat sempre aquestes lligues o ha estat un altre equip?
Sí. Mira com tira cap a casa.
Doncs la resposta és que no. No sempre ha estat el campió l'equip que anava líder en aquest moment.
Bé. Però bé, sempre... perquè ara va líder. Home,
clar, aquesta hora de la nit, d'aquí 24 hores...
Sempre amb la jornada tancada.
Ah, val.
Sempre hi ha una primera vegada.
Té trampe.
Però sigui com sigui, el Barça tindrà 7 punts de desavantatge respecte al líder. Sigui el Madrid o sigui el Girona.
No, perquè si és el Girona guanya, tindrà 9.
7 mínim.
Set mínim. Va. Ens has alegrat la nit. Gràcies, Jové. Ja pots marxar.
Vinga, adéu.
Una abraçada. 12:40. Va, anem al Girona. Demà a les 9 de la nit, en directe a RAC1, des de quarts de 9, Girona a l'Avés, a Montilivi. El gran dubte és si Gankov, amb molèsties musculars, Miquel. I el Girona, evidentment, com ara dèiem, si guanya, tornarà a ser líder.
Sí, aviam, rebasso classificació perquè la gent la tingui al cap. El Madrid té 42 punts, el Girona en té 41, i el Barça ve darrere amb 35 i l'Atlètic de Madrid amb 34. Fora de zona Champions, Atlètic Club 32, Real Societat 30. Si el Girona guanya, serà líder, tindrà 2 punts més que el Madrid, 9 més que el Barça, 10 més que l'Atlètic de Madrid i 12 més que l'Atlètic Club de Bilbao, que és el primer que podria desbancar-lo de la zona de Lliga de Campions. No sé si demà jugarà Sigankov. Escoltant Michel avui, ho veig complicat, entre d'altres coses, perquè dijous hi ha un altre partit de Lliga, en aquest cas al camp del Betis, abans de tancar l'any, i segurament no es voldran arriscar amb el futbolista ucraïnès, que fa un mes ja va tenir un parèntesi en la competició, també va estar un mes de baixa per culpa d'una lesió. Demà sortirem de dubtes, o si més no, el club en l'últim entrenament ja es prendrà una decisió. La baixa confirmada segur és la d'Estuani, que està sancionat per la celebració del quart gol en el partit al camp del Barça, i d'altra banda hi ha Yangel, que està lesionat, i els futbolistes que són baixa també per lesió de llarga durada. La bona notícia és que Pablo Torre podrà tornar a jugar després de la clàusula de la por en el partit contra el Barça. El Girona començarà segon, rebrà l'Alavés, que és 13è, amb 3 punts més que el descens, els separen 25 punts, els uns i els altres, però Mitchell no se'n refia.
En defensa està molt bé, és un dels equips que menys ocasions de gol rebre. Hem de fer un partidàs perquè també en transició i en el seu joc de passa endavant, perquè és un equip que juga molt vertical, té jugadors diferencials. Samu és el jugador que ha fet més ocasions de gol de tota la Liga. Vol dir que necessitem fer un partidàs, perquè si no serà impossible guanyar el partit.
Aquesta tarda he estat fent números a la redacció, aquella fumera que sortia, que has vist a l'eix, era el meu cap, allò anar fent números a 24. Punts en l'any natural. 84 a l'Atlètic de Madrid, 83 al Madrid, 82 al Barça, 72 al Girona.
Des de l'1 de gener.
El quart, que de moment ha fet més punts a l'espera del partit de demà, però són molts punts, només superat pels tres equips grans. Per Mitchell, del que es tracta és de mantenir el nivell per mantenir també, conservar la plaça Champions.
En l'any 2023 som l'equip, el quart equip amb més punts, per davant de la Real Societat. Nosaltres 73 i la Real 71. Vol dir que hem fet un any de Champions. Vull continuar d'aquesta manera per fer una temporada de Champions.
Però clar, el que li passa a Mitchell és que no li agraden els elogis que rep l'equip perquè creu que el poden desestabilitzar. Són massius, gairebé són unànimes, i s'han carregat d'allà la plantilla de tantes floretes.
La repercussió és de fora i no a dins. I espero que la gent sàpiga diferenciar. A dins hem de tenir els peus a terra, peus a terra. Els comentaris de fora han de servir per continuar fent les coses bé, no per a distraer a l'equip.
L'Alavés es plantarà a Montilivi amb una única baixa, Abkar, el central, que està sancionat, i a la prèvia Luis García Plaza reconeixia els mèrits del Girona.
Que hay que reconocer que tiene un mérito increíble lo de ese equipo. O sea, vamos a ver, si tú analizas el Girona al principio de temporada, dices, bueno, pues no es de nuestra liga. O sea, no es un equipo que tenga que pelear por la salvación. Vamos, el que diga eso miente. Si el Girona dices que es un equipo que tiene que pelear por la salvación, miente. Pero, claro, de ahí a pasar a pelear con Real Madrid, con el Atlético, con el Barça, es un mérito increíble.
Un Luis García Plaza que demà no serà a la banqueta, està sancionat, i això ja li va passar abans d'un partit contra el Girona, va ser el 2010, amb el Llevant visitant Montilivi. El segon entrenador que tenia aleshores és el mateix que té ara. Va ser ell qui va dirigir el partit i el van guanyar 0-4. Aquell precedent s'agafa Luis García, tot i que aquesta resposta, precisament aquell segon entrenador, gaire gràcia no li haurà fet.
Hay un precedente que ojalá se repita, me ha dicho que no lo diga, pero yo lo digo, que es que en un Girona Levante estaba yo sancionado, estuve en el banquillo y ganamos. O sea, que me ha dicho no lo digas, pues ya que no me lo digo, lo digo. Es así, ojalá se repita.
Tant de bo no es repeteixi, el Girona que a primera divisió contra l'Alavés a casa i ha empatat i ha perdut, o sigui que demà tocaria una victòria, un Alavés que per cert fora de casa ha empatat 3 partits però no n'ha guanyat cap dels 16 punts, 13 els ha fet com a local. El partit a les 9 a Montilivi amb Jan Couto amenaçat de sanció, si veu groga no jugarà al camp del Betis, un partit que per sanció no jugarà Isco, que avui ha vist targeta groga i per tant dijous no s'enfrontarà contra el Girona. El partit de demà a les 9, mitja hora abans a RAC1, amb Hernández Maeso arbitrant a la gespa i del Cerro Grande controlant-ho tot des del bar.
I admire, Aleix, i admire la jornada que ve, no, no esta, sinó la que
ve. Clar, perquè és que en 3 dies hi ha 2 partits.
Cuida que l'Alavés 2-1 aquí al companys, 2-1 al camp de l'Atlètic Madrid, jugant bé, va empatar, em sembla, va guanyar al camp del Villarreal, està jugant bé.
I dijous rep al Madrid l'Alavés, l'Alavés sí. Té ara Girona i Madrid l'Alavés.
I Samu, recordeu els maldecaps que li va causar Koundé a camp obert a la primera part.
Vigila el Betis, que no hi haurà Isco, però igual arriba a fer gir, eh?
Bé.
Per dijous.
No.
Però escolta, bé...
No, li fot conya. És que però, ja t'havia arribat, ja.
Però escolta, en tot cas, primer l'Alavés, i després ja parlarem del Betis, però com que avui ha estat la targeta groga Disco aquesta tarda, doncs ja ho he posat sobre la taula, però primer l'Alavés.
El Girona, 41 punts, si guanya l'Alavés, 44, si guanyés el Betis, 47,
espera. Aquí al final, 120.
Espera. I si en l'últim partit de la primera volta que rep a l'Atlético a Montilivi al gener, Girona Atlético és l'últim partit de la primera volta. Si guanyés 50. 50 punts són els que va fer el Barça l'any passat al final de la primera volta.
Les vacances de Nadal solen marcar per molts equips un abans i un després.
Sí, eh?
Sí, mira la Real Societat, eh?
Que no faci una baixada.
La pandèmia i tot això.
Bé, a veure demà com va.
En tot cas, ara que feies aquests números, en tota la temporada passada el Girona va fer 49 punts. Si demà guanya, en tindrà 44.
És una brutalitat. És brutal. El que està fent és una brutalitat.
És increïble, és increïble. És una cosa que serà recordada per la història de la Lliga. Vull dir, un equip que ha jugat, què, 5 temporades a primera?
No, aquesta és la quarta.
La quarta, eh? 4 temporades a la història de primera divisió i va ser capaç de competir, de fer números dels grans campions, no? 41 punts com porta ara després de 16 jornades. Sort demà al Girona, Miquel.
A disposar, Josep, vinga, gràcies.
Gràcies. Abans d'atacar tertúlia de l'Andorra Espanyol, què, vols fer algun comentari d'ahir?
No. No. Malament.
Malament. I a més, el Jordi, abans en una pausa, puc explicar-ho, no? M'has dit, vaig al·lucinar amb el porter de l'Andorra, no?
No, perquè abans...
O sigui, fotien el porter de central, gairebé.
No, jo vaig al partit i ara ho comentava amb el Dani, no? Hi ha molts equips que d'inici de pilota posen els dos centrals i fan baixar el pivot i fan sortir de tres, quan al contrari juguen dos, no? Partint de la superioritat, van sortir de, no? A l'Andorra, aquest tercer jugador... Sí. Que feia la superioritat amb els dos centrals era el porter.
Hòstia, Eder Sarabia amb dos nassos, eh?
Era el porter, i realment van començar iniciant, és veritat que en van fallar una a l'inici, que quasi fa gol l'Espanyol des de llarg, però va continuar igual, i la veritat és que jo vaig a la primera part, futbolísticament a l'Andorra va jugar
planteja coses, no?
És una novetat tàctica.
Perquè no fa ningú. Això no ho ha fet ningú.
Els entrenadors que imposen coses d'aquestes tàcticament, dius, xapó.
No, molt valent, molt valent.
Jo no havia vist cap porter sortir on estava sortint com a jugador lliure, com a tercer central. Tot el partit, almenys tota la primera part, i l'Espanyol no sabia.
No sabia què fer.
No, estaven els dos punts. No, però és que si anava un a apretar, deixaven un del mig i deixaven de dos.
Mira, avui mirava, Luis García en les 6 últimes jornades seves, 7 punts. Ramis en 6 jornades, 8 punts. Vull dir, primos hermanos, que diuen, de moment.
Està molt complicat, perquè hi ha molts equips, no hi ha cap que diguis...
De l'1 al 12, de l'1 al 12 es poden fotre el playoff o pujar.
I guanyes un, guanyes... Mira, només per acabar. El demà, el dimarts, contra el Burgos.
Clar, és que ja és jornada segona,
el Burgos, també. El Burgos es guanya, se'ls posa un punt.
Espanyol 33, Burgos 29, està ara mateix. El Burgos està en aquesta desena, onzena
plaça. Està molt complicat, has de fer la feina, si no malament.
Dimarts, a 9:45 de la nit, sí, a l'RCD Stadium, a l'Stagefront Stadium, tenim aquest Espanyol-Burgos que farem, evidentment, a RAC+1. Demà el Girona a l'Aves, dimarts l'Espanyol-Burgos, dimecres el Barça-Almeria, dijous el Betis-Girona, tenim també un l'Aves-Madrid dijous, un Barça-Rosengard de la Champions femenina dijous, vull dir, tenim una setmana apassionant. Amics,
i el sorteig.
I el sorteig demà a les 12, sí, sí. Un plaer, acaba de celebrar bé l'aniversari, Àngel.
Moltes gràcies.
Vinga, i si voleu un trosset més de torró, agafeu. Aquest està boníssim, aquest d'aquí. I si no, us tallo... Mira, tenim el de dònut, no, el de crema cremada, no? El tou, no, eh? Tenim de tot aquí. Ja els guardem per demà, no?
Jo me'ls emportaré sencers.
No! Una abraçada, bona nit. Adéu, descanseu.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Vols un Nissan Qashqai? Romauto té 15N Connecta automàtics, seminous, per només 27.500 €. Finançats amb Flex 4D. Vine a Romauto abans que s'esgotin i estalvia't fins a 6.000 €. Romauto, concessió Nissan, líder a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. edificar.com.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten És Nadal al món. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, el Món a RAC1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana. Amb Jordi Basté.
Ja sóc aquí.
Les veus de RAC1.
Saluts i peles.
Amb les actuacions de El Petit Príncep. Ja vaig a prendre... Ginestà. La Lúbdic Band... I moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a rac1.cat. Per saber com aconseguir invitacions, escolteu el Món a RAC1 de dilluns a divendres de 6 a 12 del migdia.
Bones festes!
El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, És Nadal al món. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i Previsora General.
Vuit minuts i la una. Aquí seguim, després de tancar tertúlia, uns minuts més per repassar la resta de l'actualitat esportiva. Per exemple, Lliga F, Lliga Femenina. Avui cara i creu pels equips catalans, el Barça ha guanyat a Tenerife, al camp de Heliodoro Rodríguez López, i en canvi el Levante Las Planas ha perdut a casa amb el Real Madrid femení. Una jornada que estava marcada perquè era el primer partit de Jonathan Giraldez després que s'hagi confirmat que no renovarà el seu contracte com a entrenador del Barça femení. Em té tots els detalls la nostra estudiant en pràctiques durant els caps de setmana, la Janire Gallut. O la Janire, bona nit.
Bona nit, Aleix. Així és. Giraldez, que per cert ha convocat una roda de premsa especial per d'aquí unes hores, a les 11 del matí, per donar explicacions sobre la decisió de no continuar com a entrenador del Barça un cop acabi contracte aquest estiu, després de les informacions que han sortit aquests darrers dies. Un Giraldez, però, que se l'ha vist força tranquil en la victòria a domicili de les Blaugrana. 0-2 amb gols de Graham Hansen, de penal al minut 49, després d'unes mans dins l'àrea, i de Keira Walsh, amb un xut gairebé des de la frontal al minut 62. Li ha costat al Barça fer el primer amb un Tenerife enrocat dins l'àrea. De fet, el mateix club havia reduït prèviament l'amplada del camp uns 5 metres. Així que les de Giraldez les ha estat més difícil moure la pilota en un espai més reduït. Avui, a més, Martina Fernández, fent parella de centrals a Mengen i Vicky López, han sortit a l'11 titular d'una victòria que permet al Barça acabar l'any líder invicta de la Lliga F, amb 12 victòries en 12 partits i 36 punts.
El Barça, per tant, que continua fort en el lideratge, camí d'una nova Lliga. Els seus perseguidors són tres equips que estan a 9 punts ja de distància, empatats, el Madrid Club de Futbol, el Llevant i el Real Madrid, després de guanyar aquesta tarda al camp del Levante Les Planes. Ja anirem.
Exacte, Aleix. Les de Torí l'han visitat al Municipal Les Planes en un partit que havien de guanyar sí o sí, amb un rival a priori inferior. Tot i això, les jugadores de Ferran Cabello han plantat cara i, sent molt sòlides en defensa, han mantingut la intensitat i el marcador a zero. Tot i la solidesa defensiva, l'alt nivell d'intensitat ha acabat perjudicant les locals, que ja no arribaven a crear perill a la porteria de Missa com si havien aconseguit durant uns quants minuts amb molt bones sensacions, on fins i tot estaven dominant el partit. Ja la segona meitat, el Llevant Les Planes s'ha anat desinflant i el Madrid ha aprofitat l'oportunitat per obrir el marcador en el minut 69, amb una rematada de primeres de Zornoza. D'aquestes mancances, a la segona part n'ha parlat Ferran Cabello al micròfon de RAC1.
Físicament encara no estem en un nivell molt, molt alt com per competir contra aquest tipus d'equips que venen aquí, i tot i tenir els darrers partits que han tingut, que no han pogut descansar, doncs es veuen que estan a molta diferència per sobre nosaltres.
I ja a les acaballes del partit, l'àrbitre Andrea Firbi de Fernández ha xiulat un penal força rigorós sobre Tenea del Castillo, que ha suposat el 0-2 transformat per Olga Carmona. Un Llevant Les Planes que sembla que no acaba de tenir gaire bona sort amb les decisions arbitrals, però que ni l'entrenador ni les jugadores han volgut entrar a valorar. El Llevant Les Planes, doncs, que queda una mica en terra de ningú. Amb 16 punts, són vuitenes, lluny del descens i dels primers classificats. Després de l'aturada i de cara al proper partit, el Barça i el Llevant Les Planes es veuran les cares el 6 de gener, a 6:45, a l'estadi Johan Cruyff.
Gràcies, Janire. I anem al bàsquet, a la... Hola, Daniela.
Hola, Aleix.
Avui hem tingut una jornada intensa de bàsquet. Sí. Comencem pel més recent, aquest vespre, ressorgiment del Barça de Roger Guimau en una victòria, podríem dir que balsàmica, contra el Baskonia.
82-62. De fet, ha arribat a guanyar de 30 el Barça, malgrat una víspera navegants. Arrencava el partit 3-11, però ho ha aturat Guimau, a diferència d'anteriors partits, i a partir de llavors el Barça ha anat creixent i creixent, acabat el descans 4 per davant. Era un resultat enganyós i una bona sortida al tercer quarta, trencat ja definitivament l'enfrontament amb un bon Jokubaitis, amb la dupla interior Parker Billy i Hernán Gómez percutint, i sobretot, això sí, tot s'ha de dir, amb un desencert alarmant del Baskonia. A tan sols 62 punts ha quedat avui, 43% del llançament de 2 i 32% del llançament de 3, i sobretot un Marcus Howard lateral al principi però molt vigilat després, malgrat acabar amb 24 punts. Victòria per alleugerir, i Roger Grimau definia així l'última setmana.
Deia que la vida aquí és com els gossos, no? Un any aquí són 7 dels gossos, però és el mateix, aquí passa molt, molt ràpid. Quan hi ha derrotes, es veu en general en els moments fotuts, o hi ha lesions, o hi ha moments complicats, es veu bastant com és la gent, i veia que l'equip estava amb ganes, que l'equip volia, que no podia, pel que fos, i el compromís hi és.
Desena victòria del Barça abans d'una setmana de gira, doble desplaçament prèvia a Nadal, dimarts a Berlín davant l'Alba, divendres jugar a Kaunas davant els Alguiris.
Els dos partits els farem a RAC1, com és habitual tota l'Eurolliga. El Barça, per tant, en posició de Copa, compta perquè la jornada acaba amb dos catalans més entre els 8 primers.
Sí, de fet, el resultat blaugrana en consolida un de retruc, el Manresa, que empata amb el Baskonia i el Balanç, però que amb el menys 20 d'avui dels vitorians amplia el marge amb la baralla general i compta amb la remuntada brutal de la penya. Avui ha guanyat el 6è partit seguit en el duel català contra el Girona, 67-82 al Matia Fontejau, triomf clar, sobretot cimentat al tram final pel desencert local i per la major profunditat de recursos dels badalonins. 8 victòries té la penya, se situa setena empatada amb el Gran Canària, però cada jornada pot canviar, perquè tot està molt ajustat. Postpartit intens, el tècnic gironí Salva Camps ha felicitat els seus jugadors, sí, però també ha parlat de la quantitat de tirs lliures, 18 Girona, 30 penya.
És complicat compartir contra un equip com a jugador que a sobre tira 30 tirs lliures. Condiciona una miqueta tot el teu joc,
i jo tinc el doble de tirs lliures que tu, això et condiciona, però bueno, és el que és. Vaig dir, són jugadors experimentats, saben ensenyar els contactes i han sigut capaços d'anar més al tir lliure que hem sigut nosaltres, que no tenim ni aquesta experiència ni aquest nom a la lliga.
I el nom propi del postpartit a la penya ha estat Rubén Prey. Avui el jove pivot ha estat descartat. Per què? Contesta Carles Duran a Radio Ciutat de Badalona.
Nosaltres tenim un camí, ell s'ha sortit del camí i pues ja està, doncs no pot estar amb nosaltres. Veurem si és capaç ell de tornar-se a pujar el tren, però espero que sí, confio que sí, però avui no podia i els propers dies seguirà estant sense estar amb nosaltres.
Té pinta d'acte d'indisciplina,
sí,
no?
Sí.
Que diu Carles Duran d'aquest jove nano, a veure si torna al camí.
Tant de bo que sí, ha ajudat molt l'equip i tant de bo que sí. El Barça, Manresa i Penya. Per tant, en posicions de Copa, el Girona visita Bilbao divendres que ve, compta el partit de la Penya dissabte. El Barça ja ha jugat el partit avançat d'aquesta jornada. La Penya compta que dissabte rep el Reial Madrid.
Uah, bon partit a l'Olímpic de Badalona aquest dissabte, dia 23 de desembre ja. I a la Lliga Femenina, avui hem tingut la cinquena derrota seguida del Barça Sant Feliu.
Està patint i molt per les lesions, avui se li ha acabat la gasolina al final del primer quart per acabar perdent 70-75 contra Baxi Ferrol. Tres partits queden per saber quins conjunts van a la Copa de la Reina. El València avui ha certificat bitllatge, el Tenen Saragossa i Perfumeries, l'Uni és quart, el Cadí se situa a desè, una victòria del Tall, i el Barça es queda amb quatre victòries empatat amb el Jairis, que entrena Eric Surís, que avui el català ha estat acomiadat.
Des d'aquí, ànims a Eric Surís, acomiadat des del Jairis de Múrcia, d'equip de la Lliga Femenina de Bàsquet. La una en punt. Abans de tancar, un parell de coses. Hem de felicitar el Barça d'handbol, que avui ha guanyat un altre títol, la Copa d'Espanya d'handbol. Però abans, sobre la Lliga Femenina de Bàsquet, hi ha un capítol que volem explicar-vos i que demà estarem molt pendents, de la junta directiva del Guernica, equip de bàsquet femení, el primer equip del qual està competint a la màxima categoria estatal, contra Uni, contra Cadí, contra Barça Sant Feliuenc. Doncs bé, demà es reuneix la junta directiva del Guernica de bàsquet femení d'urgència arran del cas que avui ha destapat el diari El País. Es tracta de Mario López, responsable de la gestió interna i esportiva del Guernica, que està sent investigat per una agressió sexual continuada a una menor.
Sí. Els fets, segons la denúncia, van ocórrer el 1998 i s'allarguen durant 3 anys, fins al 2001. Mario López, exentrenador de l'equip basc durant 2 dècades i selecció nacional femení de categories inferiors, entrenava llavors a l'escola Allende Salazar, tenia 31 anys. Allà hi estudiava la denunciant, que llavors en tenia 13 anys, i també jugava bàsquet a l'escola. La denúncia parla, entre d'altres, de penetració anal i d'incomptables fel·lacions, dins d'un context de superioritat de l'investigat respecte a la víctima per raó d'edat i posició, incloent actes de violència física. De fet, tots dos també van coincidir al Guernica, després, on la noia també va jugar fins al 2003, que va marxar a la universitat. Ara la denunciant té 38 anys i ha estat, l'any passat, quan s'ha atrevit a explicar-ho a les autoritats. Va interposar la denúncia el juny de l'any passat i van a declarar pràcticament el mateix dia que ho va fer també Mario López. En aquell moment, Mario López dirigia el primer equip del Guernica. Un mes i mig després, va deixar, un mes i mig després de la denúncia, ho deixa al·legant problemes de salut. Durant aquest any, segons la informació, insistim sempre, segons la informació del País, hi ha hagut un procés judicial lent, interromput per diferents motius, i en tot moment Mario López parla d'un cas d'assetjament, li treu importància sense explicar l'abast de la situació. El club, de fet, no l'aparta i es prepara el seu retorn per dirigir el primer equip. Malgrat la incomoditat d'algunes jugadores, finalment, les queixes d'aquestes jugadores ho evita, però López segueix el dia a dia del club i això acaba provocant fins i tot la sortida de membres de la plantilla com Angie Björklund i ho fa cap a un club català, precisament cap al Barça Sant Feliu.
Aquesta és la història, és de fa molt de temps, la víctima s'ha atrevit a denunciar-ho amb 38 anys perquè tot això li va passar quan en tenia 13.
Dels 13 als 16, 13, 14 i 15.
Ara la justícia ho està investigant, sí. No? Ja, des de fa un any ja la denúncia, va haver-hi un primer procediment judicial, ell li ha anat traient importància, no se sap massa cosa del procés judicial.
No, encara no.
I el Guernica, com que tampoc hi ha cap prova i és la paraula dels uns contra els altres de moment, i el procés judicial continua, el Guernica no ha apartat aquest senyor del seu club, i aquí és on han arribat les queixes de les jugadores i també que hagin marxat algunes.
Sobretot per un motiu important que cal que deixem molt clar del Guernica, que és el que explica el Guernica avui en un comunicat, que és que no tenia tota la informació, que Mario López en tot moment el que els explica
i els parla,
no sabien ni que estava judicialitzat, desconeixien la denúncia. Per tant, diguem-ne que hi ha, de fet, un col·lectiu que va a preguntar i requereix, en tot cas, en tot moment, quan s'assabenta del cas, informació al club, i el club doncs apel·la a això, al fet de que no té tota la informació, i insistim, ara el club ha desvinculat, es desvincula de Mario López i insisteix que ha estat avui quan ha tingut constància del procediment judicial obert i de tot l'abast del cas.
Hi ha això, hagut alguna club, reacció més?
Sí, la Federació Espanyola de Bàsquet. Diu tenir constància del cas després de rebre una denúncia el 29 d'octubre, fa un mes i escaig, contra el club, apuntant a aquest procés judicial i una manca de voluntat d'actuar, segons explica El País per part del club. Ha obert una investigació a la federació i ha dictat mesures cautelars elevades a la FIBA per prohibir qualsevol llicència a l'implicat.
A veure com acaba aquest cas, que hem intentat resumir perquè realment era farragós, però no deixa de ser una suposada, de moment, agressió d'una noia que anys després ha denunciat i per tant aquest senyor se l'ha apartat de moment del Guernica i totes les instàncies n'estan prenent mesures. A veure com acaba, ja us ho anirem explicant. Gràcies, Dani.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. I acabarem amb vol, perquè avui el Barça ha aixecat un nou títol, l'Oriol Jové, ha estat la Copa d'Espanya.
Sí, la 19a del palmarès de la secció...